Priorem, priorat, aquí un programa per tots vostès, cada tercer dissabte de cada mes, a partir de les 4 de la tarda. Priorem, priorat, aquí a Ràdio Falset. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm. Si busquen vostès Priorem, no està al diccionari, perquè Priorem són lletres que volen dir P, persones, R, recursos, I, iniciatives ciutadanes, O, organitzacions, R, rutes culturals i artístiques, E, espais naturals, i M, museus, museus i recursos del Priorat. Presenta per tots vostès Josep Maria Ferran, aquí a la cita setmanal mensual, millor dit, de tots els tercers dissabtes a partir de les 4 de la tarda. I avui és un dia especial, és el final de l'any, perquè la propera vegada ja estarem al gener. Aquí amb nosaltres tenim la Mapi. Mapi, una artista de la nostra poble, no? Del poble Falset.
Del Priorat, que més aviat mira, per començament vaig fer un currículum de tot com ha sortit.
Sí, espera, que el presentem. Mapi, és el nom artístic, Mapi, no?
Sí.
Com et dius?
Maria Pilar Llevaria Domènech.
Molt bé. I ets filla de Falset?
Sí, sóc filla.
Vas estudiar a l'Escola de Belles Arts de Tarragona?
A l'Escola d'Art de Tarragona, sí.
Molt bé. I llavors estàs fent exposicions. Jo ja he parlat a Tarragona, em van explicar que havia sortit al diari, que havies estat fent exposicions i que ets una persona molt activa d'una persona del Falset, de la nostra comarca. Per tant, avui és una satisfacció tenir amb nosaltres per poder fer una entrevista. Ens podries explicar quina és la teva trajectòria a nivell de l'art, de la teva creació?
Pues sí, mira, les meves obres... Sí. Les meves obres se basen en simfonies, que és la primera part de la meva obra, que vaig començar fent una exposició a Cambrils de caràcter important, on me van fer una entrevista per la tele. I llavors vaig tindre el nom de Sinfonia, de Sinfonies. Les meves obres són dedicades a aquestes sinfonies al mar. On introdueixo un instrument que és el violoncel. Allí fusiono amb el mar, on se veuen emergides en un món molt, molt immens.
A veure, llavors és el mar. A veure, m'estàs explicant del violoncel. Això és en imatges, no?
En imatges, sí. Llavors faig les meves creacions a base d'elements marins.
Molt bé. Llavors, a base d'elements marins, fas i expreses i fas aquestes exposicions que en aquest moment, doncs, la primera que vas tenir va ser... Acabes de dir?
Sí, mira, la primera que vaig tenir va ser... La primera de tots va ser l'any... 2008, el 7 de juliol, al Palau Bofarull, amb l'Associació Reusenca d'Artistes. No. Llavors, a partir d'aquí, les meves exposicions van tindre de caràcter important. Llavors, a partir ja del 2008, va ser el càncer de mama, va ser una donació de la meva obra a benefici d'aquesta malaltia.
És a dir, que hi ha una campanya del càncer, contra el càncer, llavors tu col·labores en aquest camp, perquè és important la salut, i la salut i l'art també es poden trobar, sí. I llavors tu fas aquesta presentació i donació d'aquesta obra d'art, no?
Sí, que el primer llibre va ser el llibre catàleg, que va ser la presentació al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Llavors el nom de la meva obra va ser Sinfonia de Color, que allí es va fer una sèrie d'actes de caràcter important, que allí els artistes, per exemple, des d'un poeta amb una soprano van fer la seva millor, una va donar la seva veu i l'altra va recitar una poesia a benefici del càncer, referència.
Uh-huh. I llavors, a partir d'aquest moment, tu vas fent expansió i difusió,
sí,
de la teva obra, no?
Sí, vaig fer exposicions, sí. Llavors, la segona exposició del càncer de mama va ser el 2008 o 2009, no me'n recordo perfectament, i va ser al Palau Bofarull de Reus. Llavors vaig donar una obra també amb el qual se li deia el saxofonista. I ahir es va fer la presentació del segon llibre.
Del segon llibre. Llavors seguim la teva trajectòria d'Art Salut, que és una corrent o és una institució que fa...
És una associació. Sí, és una associació d'arts...
Que combina l'art i la salut, no?
Sí, és una associació amb el qual són artistes altruistes que donen els seus beneficis al càncer de mama, a la salut. A través de les seves identitats estan a la lliga del càncer, que estan a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre. Per exemple, quan la lliga fa un sopar d'Art Salut, entrega una obra d'art per sortejar-la, realitzant la lliga amb objectiu d'obtindre beneficis per la salut.
Molt bé. Llavors, seguim amb aquest procés, en aquests moments, o prèviament?
De moment no n'hi ha cap ja d'exposició d'aquestes del càncer. Llavors va tindre més endavant, va ser la primera exposició com a solitària, va ser al Vendrell, al Centre Cívic l'Estació.
Molt bé.
Que llavors ja me van entrevistar a Ràdio Calafell i a la televisió d'allí del Vendrell. Llavors, a partir d'aquí, em vaig fer una altra amb l'Associació Reusenca d'Artistes a l'Ajuntament de Tarragona, al Pati Jaume I, col·lectivament amb tots els artistes de Reus. La segona individual la vaig fer a Terres de l'Ebre, que va ser en una cafeteria, la fusteria. Allí ja va ser una mica menys important. Llavors ja vaig començar a sortir en revistes com és ara l'Impacte, on me van anunciar, que va ser la cafeteria Harris, que és a partir d'aquí que és on vaig sortir a la televisió. I més endavant me van fer una entrevista a ràdio.
Molt bé.
Llavors ja vaig anar sortint Diari de Tarragona, Anunciada.
I això en quin any és? Això en quins dates?
Això és 2010.
2010, ja 2009,
enguany. 2009-2010, sí. Enguany. 2010, que va ser el gener que vaig tindre la finalitzada. Llavors ja va ser que vaig començar aquí al Casal de l'Avi, que és a base d'obres.
El Casal de l'Avi de Falset?
Sí, que va ser la primera exposició que vaig fer.
Molt bé.
Que van ser aquestes dues obres. Una que va estar exposada allà al Palau Bofarull amb l'Associació d'Artistes, que va ser l'home tocant la guitarra a Montpellier. Que la segona obra va ser Sinfonia Azul, que és de caràcter marí. Aquesta obra, Sinfonia Azul, ha estat en tots els diaris, al diari Vallenc i a diversos diaris, que me l'han tret moltes vegades.
A mitjans de comunicació.
Sí, sí, sí. Llavors, a partir d'aquí, ja van ser ja coses ja bastant importants. A Valls, que vaig fer una exposició...
A Valls, sobretot sí. A Valls, en quin lloc ho vas fer?
A Salgrossa, a l'Espai Salgrossa. Allí va ser a partir del 31 d'abril al 30 de maig. I van ser ja exposicions ja de caràcter. Me van fer una inauguració, me va vindre la premsa veient, em van fer fotografies...
Molt bé.
Me van fer fotografies i vaig sortir...
Salgrossa acull una exposició de Maria Pilar Llebaria.
Sí.
I surt aquí a l'opció de l'edició de l'Alcamp.
Sí, llavors ja me va vindre la regidora de Cultura, que és on vaig tindre que explicar. I aquí surten la Sinfonia Azul i la Sinfonia de Mari Terra, que és l'altra obra que són més o menys... Són obres ja de caràcter important, aquestes, ja.
Sí, molt bé. Aleshores, dins de la teva producció artística, per poder situar-nos, quins elements aportes a la nostra cultura? Perquè, clar, tota creació té uns elements per poder reflexionar, perquè ho has dit, lo del càncer, la salut, la importància de l'art i la cultura, la salut també. Aleshores, què és el que tu fas aportació?
Mira, la meva obra la porto a base de poder, com és ara és amb això del càncer, dono les meves obres. Però llavors jo creo uns elements molt, molt exemplars. Busco al carrer, la gent.
Al carrer, al carrer, sí. És a dir, la vida del carrer.
Sí,
no?
la vida del carrer, la gent que demana, que són el que a mi m'aporta més aportació artística.
La que demana vol dir els...
Els indigents, sí, com pot ser un músic, com pot ser un demanant caritat pel carrer, i gent així que a mi m'atreu per cosa pintòrica.
Molt bé. Llavors, dels que demanen, hi ha dues classes. Uns que demanen i els altres que fan música, fan aportacions artístiques.
Sí, artístiques, exacte.
És a dir, que són persones que fan aportació artística o creativa, no?
Els sí, que sí, són... sí, sí, són els que jo veig més per poder pintar. Els que més s'assembla amb l'artista, amb el pintor, perquè uns se demanen per poder sobreviure i els artistes també són per sobreviure.
Molt bé. I llavors amb això t'inspires, no?
M'inspiro des del qual, per exemple, un que toca un saxofon, un que, per exemple, toca la guitarra, un acordeonista, que també en tinc una obra, que és l'acordeonista. M'inspiro amb aquesta gent que me donen més caràcter artístic.
Molt bé. Llavors, en aquest sentit, tu series una artista que t'inspires i la teva creació és a partir d'aquestes persones que, tan humanes que van pel carrer i que intenten, a partir d'això, superar-se com a poder sobreviure a la societat, al món que vivim, no?
Sí.
Ara, en aquests moments, on estàs exposant?
Al Casal de l'Avi, amb una de les obres que ha sortit al diari, que té molta polèmica, és Requiem por los Toros.
I què vol dir? Per què té polèmica Requiem per los Toros?
És la prohibició dels toros a Catalunya.
Molt bé, però és a favor o en contra?
No dic ni a favor ni en contra perquè la gent no s'enfadi. No he posat ni la bandera...
No, bé, però no es tracta d'enfadar o no. A veure, hi ha vegades que...
Jo he posat Requiem perquè ja significa la mort dels toros, ja.
Sí.
Llavors ja això, aquest títol ja ho diu tot, ja. Ja bueno. Ni he posat ni la bandera catalana ni la bandera espanyola que va a favor. Però llavors això és el Requiem i ja dona d'entendre que és mort dels toros.
Vale, a veure, en principi, vostè que és molt sensible amb el món de l'art i amb les persones necessitades i tal, a veure, els toros cada dia moren perquè morien a les
classes. Exacte, sí.
Llavors, clar, a veure, el problema està en fet de fer una crítica al fet de que hi hagi persones que disfrutin de veure com moren animals amb el risc de la persona, en aquest cas el torero, i l'altre és el fet de que ha passat aquesta iniciativa a Catalunya, no? Com a reflexió. Però sí que és una reflexió, sobretot entrant en el tema, de que és lamentable de que persones disfrutin o tinguin una diversió a partir de que uns animals estan sofrint, no? A veure, l'altra cosa és córrer bous, una altra situació de passar-s'ho bé, que pot ser amb gats, amb gossos, amb toros, el que sigui, i l'altra és el fet de que se sofreixi, no? En aquest sentit, no?
Sí, jo no ho trobo bé. No ho trobo bé. Ja al moment, amb el mateix títol, jo ja ho dic. Jo no puc veure que un animal també sofreixi, que és el mateix
exacte.
Jo.
Exacte, això és el que volia sentir de vostè.
Sí.
És a dir, m'acaba de dir que vostè està preocupada amb persones que demanen pel carrer i fan art, i per l'altre costat m'està... A veure, és això. De dir,
ja
a veure, també em preocupa que hi hagi animals que pateixen.
Amb el comentari
pateixen.
Hauria vingut, sí. I això no ho trobo bé, que faiguin patir amb una bèstia, com és ara, com posar-los foc a les banyes d'un toro, que no sé en quin lloc es fa. Això jo no ho suporto. És el mateix perquè jo dono caritat a vegades a la gent que demana.
Molt bé, molt bé. Doncs pues bé, escolta, aquí ens has explicat si poden vostès visitar aquí a la Casal de l'Avi i podem aquí trobar la nostra artista, l'artista de Falset i del Priorat, que fa l'exposició i que col·labora amb Art Salut. Amb Art Salut és una organització que combina l'art i la salut. The sun beats down, brings a tar upon the roof, and your shoes get so hot, wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby. Under the boardwalk, out of the sun, we'll be having some fun. Bé, com està de mencionant, aquí Mapi, l'artista de Falset i del Priorat, i en combinació que fa l'exposició aquí al Casal de l'Avi. També aquí al Casal de l'Avi està regalant targetes i ha estat molt curiós referent a telèfons d'emergència i als bolets que són comestibles aquí del Casal de l'Avi. El Casal de l'Avi també és un lloc de trobada en el qual se pot concertar amb mi per qualsevol tema entre d'educació, salut i justícia. Si vostès volen quedar amb nosaltres a nivell de l'organització de Priorem Priorat, poden explicar-nos les seves problemàtiques o les seves qüestions i podem quedar aquí, a la quartera, al Casal de l'Avi, abans del programa o després del programa. És el tercer dissabte de cada mes. A nivell general, preocupacions que s'han fet consultes a nivell del priorat és nens i nenes, en aquest cas una nena que té problemes d'addicció a l'hora d'expressar-se, una altra que tenia, a veure, és una relació de que demana molt i s'enfada i tira coses a casa. A veure, si podríem explicar una sèrie de coses, però vostès poden fer consultes aquí a Priorem Priorat o quedar amb nosaltres. Cal d'escriure a info@educrea.cat, info d'informació, info@educrea.cat, Educrea, Educrea, educació en creativitat, info@educrea.cat, aquí a Priorem Priorat. Estem aquí amb el programa de ciutadania i d'iniciatives per la comarca del Priorat. Hem estat parlant aquí amb Mapi. Mapi, que s'inspira en aquelles persones que demanen pel carrer, aquelles persones que aporten alguna cosa a la societat, que és simplement a la millor tocar el violí, fer alguna expressió artística o musical. Estan pel carrer Mapi. Mapi, l'artista de Falset i del Priorat. I estem al final d'any, en aquest programa, el programa que des de 2008, 2009 i 2010 estem aquí cada els dissabtes mensuals, aquí acompanyant a l'audiència. Audiència que no pot ser sols del Priorat, sinó que pot ser de qualsevol part del món, perquè ara en aquests moments, www.radiofalset.cat, es pot escoltar a qualsevol part del món per internet i, a més, els programes estan gravats. Es poden escoltar d'arreu de tot el món. Aquí després tenim aquí notícies com, per exemple, 100 anys, enguany, compleix 100 anys del naixement de Maria Teresa de Calcuta. La Maria Teresa de Calcuta, que el passat 26 d'agost vàrem celebrar una conferència de debat i de comunicació a Cabassers, i també ara últimament a Figuerola del Camp. A Figuerola del Camp, el passat dimecres, vàrem poder estar explicant el que aquest paper, una persona reconeguda per primera vegada a la història, perquè moltes persones han estat reconegudes com a sants i santes dins de l'Església Catòlica, però Maria Teresa de Calcuta, sigui indi, sigui taoista, sigui laic, catòlic i qualsevol, i fins i tot comunista, perquè a la Xina li van fer un reconeixement, Maria Teresa de Calcuta, la santa del segle XX i serà doctora de l'Església al segle XXI, una doctora de l'Església que no està ben rebuda per l'Església mateixa, perquè sortir de les convents, sortir de les ordres religioses, anar al carrer, a atensar-se als més pobres, això costa. Costa fins al reconeixement de la mateixa Església Catòlica, però l'Església Catòlica sí, va reconèixer de via ràpida, perquè el 2003 ja és beata, beata també per primera vegada a la història. No hi ha hagut cap persona que hagi aconseguit la beatificació més arribat. Per tant, avui també fem menció en aquest any centenari de Maria Teresa de Calcuta. I seguim aquí el nostre programa Priorem Priorat. També a nivell dels més joves, Vicky Leax, el cos de la informació. El Vicky Leax, aquest passat que una persona com Julian Assange, fundador de Vicky Leax, ha creat un escàndol. Un escàndol que pot suposar inclús quebrar bancs, pot inclús plantejar dimissions de partits polítics de nivell de tot el món, ambaixadors, tot ha estat qüestionat. Una persona que ha sigut capaç i ha estat a la presó i ara ha estat soltat, està al carrer, però diu que ho posarà tot a l'opinió pública. Documents, informacions secretes dels Estats Units i de tots els partits d'estats a nivell secret i confidencial. Ha estat és un escàndol. Un escàndol en el repte. Què és més important, interessos de partits polítics o d'estats o l'opinió pública i la llibertat d'expressió? Això marcarà història. Avui encara no ho podem dir, però sí que realment Julian Assange, sobretot per més joves a nivell de Facebook, rep una gran solidaritat. I fins i tot artistes, polítics i creatius estan a favor d'ell. És impresentable la qüestió del secretisme d'estats i la manera que es tracten les qüestions. Això sí que sí, també suposarà prendre mesures. Això pot ser que també, millor amb confiança o flexibilitat, hi havia secrets d'estat que podia tindre accés a altres persones. Ara això ho farà més ferm. Però sí que en aquests moments Estats Units i el govern d'Obama ha d'afrontar-se al fet de que és un escàndol la manera que s'està tractant a nivell de política internacional i la manera que estan gestionant els bancs, i en aquest sentit un repte de que la transparència de la política i dels governs a nivell internacional és un moviment de Facebook, i aquí també la nostra solidaritat a totes aquelles persones que volen fer transparència, volen ser humils i volen ser honrats i dir el que està passant, i que tanta manipulació i tanta presumir de drets humans i que al darrere s'estiguin fent gestions i prendre decisions de riscos nuclears, com per exemple Tarragona, que pogués ser un port nuclear de rebre naus d'Estats Units de cara a la guerra d'Iraq i de Pakistan, d'Afganistan. Per tant, és un tema de qüestió. Per tant, avui el tema de la llibertat d'expressió. Llibertat d'expressió que a Ràdio Falset existeix perquè aquí, cada tercer dissabte de cada mes, a les 4 de la tarda, estem a Priorem Priorat. Priorem Priorat, ja és més que un programa. A vegades es podem parlar de que ja és més que un club, com el Barcelona, el club de futbol o Futbol Club Barcelona. Priorem Priorat és més que un programa. Un programa perquè hi ha un moviment que el passat 11 de desembre a Bellmunt del Priorat, la primera trobada de persones, entitats i mitjans de comunicació de la comarca del Priorat. Tot seguit, ara informem. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Mireu, anem aquí... tirant molt fred, però doncs ho anem campejant.
Bé, l'ambaixador de Priorem Priorat aquí al Lloar. Com estem? Bé, però molt de fred, no?
Sí.
Bé, aleshores avui era per preguntar-li, després del debat que va suposar o la presentació del seu llibre, el seu llibre, en el sentit que ja ho ha explicat en altres ocasions aquí a Ràdio Falset, però m'agradaria preguntar el procés de creació, perquè avui tenim la MAPI d'aquí Falset, la pintora, no? També expressió. Llavors, a vostè com se li va ocórrer fer aquest llibre?
Com se'm va ocórrer? Doncs mireu, fa una colla d'anys, doncs, que vaig darrere...
Sí, bueno, un moment, mira, és que no, així, estem parlant amb Jaume Sabater, l'escriptor de la comarca del Priorat, perquè normalment s'ha de dir així. Aleshores era preguntar-li quin procés ha tingut vostè a l'hora de decidir de fer un llibre al voltant de la immigració, del moviment, la mobilitat que hi ha hagut al poble del Lloar.
Bé, doncs un procés, doncs aquests processos doncs són llargs, perquè doncs és una tasca d'una inquietud que un porta dins, aquest rosega dins el cor, que havia conegut moltíssima gent ja, soc gran, i doncs de generacions passades i de doncs descendents inclús d'aquests, de gent que van emigrar del poble, gent que van triomfar per tot arreu, van triomfar a l'Amèrica per tot arreu, van triomfar per Europa i van triomfar dins d'aquí, de Barcelona, d'altres parts, van anar marxant. És clar, tot això doncs requeria doncs una tasca molt, molt important. Quina era? Doncs la principal, doncs, posat en contacte doncs amb els familiars. Jo sempre vaig anar plegant dades d'aquest i de l'altre, i els familiars de tots, potser n'hi va haver un o dos que no van voler saber res, però doncs d'un centenar, doncs sí, tots me van oferir.
Déu-n'hi-do, la gran esforç, a veure, és que jo m'hi poso al seu lloc, i per on començo? Com puc saber aquella persona que va marxar de tal any i tal? El camp de temps que va fer vostè... Què és, el segle XX, això? Tot el segle XX?
Sí, segle XX i molta part també ja de segle XIX, que van marxar ja. Ja van marxar molts i abans de la filoxera ja.
Abans de la filoxera.
Alguns que tenien carreres i doncs aquesta gent, la gran major part, doncs van tornar aquí. No van oblidar mai el seu poble, no van marxar perquè aquí no estiguessin bé, van marxar. Sí, doncs, estiguessin bé en l'aspecte de que econòmicament potser doncs estaven mancats del més essencial per la vida. Van veure que aquí se'ls feia la vida impossible.
Clar, i quan parlem de vida impossible, a què es refereix? Per a les persones joves que, bueno, ja ens costa la vida, no? Però
sí.
Què es refereix?
Sí, una persona doncs que té inquietuds, que té doncs uns coneixements, que té... doncs ho veu difícil doncs desenvolupar aquí doncs una nova tasca, poder tirar la vida endavant triomfant, perquè clar, generalment aquí doncs tot ha quedat sempre doncs baix l'influx de la terra, i la terra malauradament doncs sempre ha sigut aspre,
dura, no?
I ho serà sempre.
Ho serà sempre.
Sí, i a més que les terres del Priorat, sí, ha tingut uns vins excepcionals que han tingut fama per tot el món, però doncs no han donat la vida a la gent del poble.
I segons s'han tingut d'espavilar, anar de fora, no?
I s'han tingut d'espavilar, d'anar... I doncs clar, com que n'hi coneixia tants, perquè això ja des de jovenet que vaig tindre aquestes inquietuds, doncs els vaig anar plegant i doncs anar-me posant en contacte amb familiars. L'interessant va ser doncs que vaig trobar moltíssimes fotografies per tot arreu de tots ells. I és clar, un llibre així que doncs te limites a doncs una plana i mitja per emigrant, perquè és clar, hauria de ser doncs s'escapa de les limitacions doncs, que té un llibre d'aquestes característiques.
I déu-n'hi-do, perquè, perquè quants són al final de persones mencionades al seu llibre?
Hi ha, doncs, crec que són 90 i tantes, prop de 100.
Un centenar.
Sí.
Un centenar que són fills del Lloar.
Sí, tots fills del Lloar.
I nascuts al Lloar.
Tots nascuts al Lloar.
Perquè al
segle... Ja n'hi ha hagut d'altres que han triomfat aquí fortament i alguns, clar, home, què? Però doncs no eren fills del poble.
I pensant...
Jo, doncs, el que volia era, doncs, els fills del Lloar.
Reflexionant, els fills del Lloar tenen que marxar a altres llocs, la immigració, la mobilitat és un fenomen que ha sigut durant tots els segles, des de l'imperi grec, des de l'imperi romà, és un factible, però a més de el seu treball d'aprofunditzar, de fer el seguiment de totes aquestes persones, és que realment això és impressionant, no?
Jo he tingut, no sé si entre molts defectes que he tingut com tothom a la vida, això, doncs, jo a vegades dic, caram, això potser també és un defecte, però, doncs, no, jo crec que és una virtut, doncs, de tindre aquesta inquietud de poder plegar, doncs, tot el passat del poble, dels pobles del Priorat. Jo, doncs, aquesta inquietud l'he portat ja des d'anys i l'he anat, doncs, practicant, escrivint, doncs, força llibres de, principalment, tot de la comarca, la part històrica, la part social, bueno, vaig anar escampant i vaig veure que aquesta, sí, podia ser llarga, perquè la portava una inquietud des de temps, però que tindria molta acceptació. Hi ha moltíssimes famílies que viuen encara descendents de tots aquests immigrants, i esclar, per ells també ha representat un impacte molt gran, poder veure allí el seu avi, el seu besavi, doncs amb una descripció, les dates de naixement, el nom dels pares, el nom de la casa on vivien, això, doncs clar, és una cosa que he posat comú a tots, no?
Sí. Perquè... El dia de la presentació del llibre, més d'un centenar de persones, la sala estava
bastant
a tope, i realment va ser molt emocionant amb la presència del Albert Manent, no?
Sí,
que feia temps que no l'havíem per aquestes comarques,
sí,
també, no?
Sí, l'Albert Manent sempre ha sigut, doncs, un puntal molt gran per mi, doncs ell va ser dels que em va iniciar més dins el món de la cultura i doncs ha vingut sempre, mai no se m'ha pogut negar, perquè doncs, jo amb ell també l'he ajudat molt.
Ara, doncs, també amb la gestió...
N'hi dubtava una mica perquè l'home està ja bastant xafadet.
Sí,
no?
Està
però...
xafadet, sí, sí, sí. Es
però,
fa gran,
doncs,
no?, com tots.
Sí.
I després també, gràcies a l'Arxiu Comarcal, el Jaume Teixidor,
sí, home,
que va fer tota la gestió...
Home, a part, doncs, és l'essencial, doncs, la part econòmica.
Sí.
La part econòmica, clar, ho van enfocar entre l'Ajuntament i l'Arxiu Comarcal.
L'Arxiu Comarcal, que
sí.
Fins i tot Jaume Teixidor va fer una tasca molt,
doncs,
important.
Un gran home que, doncs, fa molt temps que, doncs, anem junts i, doncs, m'ha plegat, doncs, tots, que en tinc molts de treballs fets i que no s'han publicat. I vam fer un contracte entre ell, l'arxiu, el Consell Comarcal, de que, doncs, jo tots els meus treballs els portaria allí en dipòsit, allí l'arxiu.
Molt bé, molt bé.
Ells, doncs, els agafarien i, doncs, si veguessin la possibilitat, quan fes de publicació, doncs es publicarien sempre, doncs, amb el meu vistiplau, no?,
Jaume Sabater,
doncs,
que tens
una
gran
colla.
Quantitat de llibres publicats i m'estàs
sí,
dient que tens un
munt
de llibres
més,
per publicar.
N'hi ha 10 o 12 bastant i alguns de bastant bons sense publicar.
Perquè, imagina't, 10 o 12...
Necessite, doncs, la part econòmica i això...
Déu-n'hi-do, escolta, ets un exemple de la comarca del Priorat per a les associacions, persones que tinguin coses a casa, cartes de l'avi, de l'àvia, de la guerra, quan festejaven, tot això s'ha de conservar, perquè l'arxiu comarcal és la memòria de la nostra comarca, no?
Sí.
I de cara immediatament, quins projectes tens?
Quins projectes? Hi ha de coses noves, doncs, pràcticament cap. Sempre, bueno, vas escrivint alguna cosa, però, doncs, sí, posar, doncs, en net, doncs, algun tot de treballs que tinc fets, reordenar-los una mica, i doncs amb això em vaig entretenint. Ja començar una tasca llarga i nova, no.
Bé, llavors, aleshores és un motiu per visitar l'arxiu comarcal de Falset, de la comarca del Priorat.
Sí, home.
Un arxiu que té les obres de Jaume Sabater, a part de moltes coses que podem trobar de la nostra comarca.
Sí, jo vaig portar tot, doncs, esclar, només doncs, escrit així a tamany fòlio, doncs, amb un cuquet metàl·lic, però doncs, és l'única forma doncs, de poder-ho tindre.
Bé, una assignatura pendent. Tenim de vendre a veure com es diu, el roqueral i la muleta, no?
El rogerals i la muleta.
Jo tenim de veure, a veure...
Aquí n'hi vaig fer, perquè doncs alguns temes i coses, n'hi vaig fer 8 o 10 de llibres d'aquests, me'ls faig jo pel meu compte, que em costen una fortuna. Però per què? Perquè doncs he tingut sempre aquesta inquietud que no es perdés. Aquesta roca és meravellosa. Ara aquesta roca avui és inaccessible.
És inaccessible a nivell peatonal de les persones, no?
Sí, hi ha moltes coves, molts gravats de la prehistòria. Aquí va vindre el doctor Vilaseca de Reus als anys 30 i va furgar per aquestes coves, va trobar utensilis i doncs, no sé, per mi doncs, ha sigut un goig tota la vida de poder anar per dins de les coves, seguir pels turons buscant doncs, tots els acanalaments, tots els gravats. Doncs aquí també vaig passar una colla d'anys. Doncs
pues bé, teníem una assignatura pendent. Venia a Lloar, sí. Parlar amb vostè, que ens expliquis i a veure si podem anar a veure el més a prop possible els rogerals i la muleta, perquè és un lloc verge, per dir-ho així, avui dia, no?
Sí, sí, dius... sí, sí, i és més doncs, d'un aspecte meravellós i doncs, d'un quilòmetre s'hi pot anar hasta el peu mateix en cotxe i d'allí doncs, tota la vista... Doncs, durant així els 3 quilòmetres de tallat de roca, doncs és meravellós.
Una altra assignatura pendent.
Sí, home.
El 2011, estem a la porta. Aquest any, 2011, quan ho decideixi, que l'alcalde em va dir que estava disponible, hem de celebrar els 85 anys de vostè i els 200 anys d'emancipació del poble. 200 anys, no?, que el Lloar té la carta de població.
Doncs no.
A veure, digue'm.
La carta de població del Lloar, doncs, va anar junt amb la Figuera.
Sí.
El Lloar no es va, doncs, separar de la Figuera fins al 1870 o per allí. Vam anar, doncs, sempre junts a la carta així de la...
És a dir, que va haver una carta de població Figuera, i va ser la Figuera i el Lloar junts.
Sí, sí.
Des de quan?
Ja hi ha el primer cens que hi ha escrit, així que trobem del 1400, i hi ha una colla de masos en la població de Lloar, separada de la... Junen-nos de la Figuera, però per separat. I ja posa els masos dels Barberans, que eren uns masos de dalt de Montroca. I aquí, doncs, potser va començar primer la vida dels masos que no baix al poble.
Molt bé. I l'Ajuntament de Lloar, quant de temps porta que és ajuntament constituït?
L'Ajuntament, doncs, fins que es va independitzar el 1800, a res del 1800, però sempre va tindre dins, tenir-lo com a propi, a l'Ajuntament de la Figuera, sempre hi va haver un regidor nombrat per Lloar.
Molt bé.
Inclús hi va haver algunes vegades que aquest regidor va ser alcalde de la Figuera. Aquest regidor de Lloar va ser alcalde de la Figuera.
Sí, 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 sí. I això, doncs aquestes coses tan interessants ho farem de cara al 2011, un dia sí, ens trobem, en parlem...
Intentem.
I celebrem els 85 anys de vostè. Quan ho celebren els 85 anys?
Sí.
Quan serà?
Quan serà? Al maig, el dia 9 de maig.
Molt bé.
De l'any 26 vaig néixer.
Molt bé. Doncs bé, assignatura pendent. Moltes gràcies.
Bones festes.
Felicitats, felicitats. I escolta, sí, més que, a més de felicitats, és, a veure, un gran respecte per la seva treball continuat, ferm, profund. A veure, no hi ha paraules, perquè en aquest sentit, des d'aquí a Ràdio Falset i Priorem Priorat, donar-li ànims i es mantingui jove i que al seu costat, Jaume, sempre al seu costat.
Doncs, no l'he perdut mai. Jo he sigut una persona molt humil, doncs, que no he aspirat mai a res més que doncs, aquesta cosa del passat de plegar-ho. No he intentat que la meva persona hagi arribat a assolir tants llibres, tant això. Tens una satisfacció, però doncs, no sé, la meva gran satisfacció ha estat el de poder replegar tot això que s'hagués perdut tot.
Pues a mi, personalment, ha sigut una gran satisfacció arribar-lo a conèixer i que no s'acabi. 2011, la nostra cita, al Lloar, al seu costat, a donar-li força i ànims. Bon Nadal i festes i bon any nou.
Gràcies a tots, que ho puguem celebrar amb pau i germanor.
Des d'aquí, Priorem Priorat, amb Jaume Sabater del Lloar. Ara, a continuació, Javier García. Javier García ha estat present a la trobada galeusca dels historiadors i historiadores al voltant de la franja de la democratització, dels moments més històrics i més resistents de la dictadura. Aquí amb nosaltres, al nostre fil telefònic, Francesc García. Bona tarda.
Hola, bona tarda, amic.
L'altre dia vas estar present en una comunicació en aquesta trobada.
Sí, home, i tant. En fi, una mica gràcies a la gent del Priorat que em va animar a presentar una comunicació sobre les activitats de mossèn Massip als anys 50 i 60 al voltant de l'OAC i de les parròquies i de la cultura, etc. Va estar bé, va estar bé.
Un militant de la cultura catalana, un militant d'estar a prop dels homes, un militant de l'Evangeli, el contacte de les persones, no?
Efectivament, sí, sí. A veure, tots els que el vam conèixer, doncs, esclar, vam veure el seu missatge, el seu testimoni i realment doncs, en tenim un record entranyable, això està claríssim.
A nivell d'allà d'experiència, com va anar? Quines comunicacions o ponències, quina experiència t'emportes d'aquesta trobada galeusca del Museu d'Història de Catalunya?
Bé, va ser la primera trobada d'historiadors. Cal dir que la trobada d'historiadors i escriptors de Galícia, Euskadi i Catalunya ja és un vell projecte que va arrencar abans de la República i de la guerra, però que, clar, durant molts anys això no es va poder fer i aquests últims anys s'ha tornat a reprendre pel que fa als escriptors. Jo havia assistit també a trobades d'escriptors de les tres nacions i ara, l'altre d'aquests dies passats, allà al Museu d'Història de Barcelona, com dius, es va fer possible la primera trobada d'historiadors. Va ser una trobada justament en els que representants de cadascun dels tres països doncs van explicar les experiències històriques, sobretot de la postguerra i tot el que va representar el franquisme tant a Catalunya com al País Basc i Galícia. I bueno, va ser molt profitós perquè doncs, cadascú doncs, amb les seves característiques van exposar, de fet, històries bastant comunes i que coneixem tots, no? De tot el que va representar doncs, en fi, l'aixecament militar, la repressió posterior, la pèrdua de llibertats, de la llengua i la cultura, l'aixafament de tot el més preuat que tenim, que és la vida, no? I bé, bueno, jo vaig presentar aquesta comunicació sobre doncs, un testimoni que, en fi, que tots els que hem conviscut en aquestes comarques doncs, hem viscut, no? Tota l'actuació decidida i coratjosa d'un grup de capellans, entre els quals mossèn Massip, doncs, que van prendre el relleu dels antics lluitadors que o bé havien marxat a l'exili o bé els havien matat, així de senzill i de tràgic.
Mentre tu eres a la Galeusca, al Museu d'Història de Catalunya, a Bellmunt del Priorat se celebrava la primera trobada de persones, entitats i mitjans de comunicació, i en Ramon Bargalló va presentar l'iniciativa d'un grup de persones de la comarca del Priorat i la Ribera d'Ebre de mantenir viva la memòria de mossèn Joan Massip de cara als 25 anys de la seva mort. Mm-hmm. Aleshores, tu també estàs en aquesta línia, no?
Sí, home, tu diràs, home. Jo mossèn Massip, ja ho he dit altres vegades i ho he escrit 30 vegades més, que mossèn Massip és el que em va obrir les portes de la Ribera i el Priorat a mi fa 41 anys exactament, o sigui, poca broma. Llavors, esclar, jo era un xiquet de 20, doncs mira, vés fent números, i llavors, doncs, esclar, jo sóc fill de Vilanova i Geltrú, i el mossèn Massip i el meu pare són els dos que es van conèixer als anys 40 i és el meu pare que me'l va presentar, o sigui que jo tinc un deute enorme doncs, amb tota aquesta gent perquè són els que em van fer viure una adolescència i una joventut doncs, amb uns ideals i amb unes característiques que jo mai m'hagués pogut imaginar. Però, esclar, jo sortia també doncs, d'un grup familiar que estimava la terra, la cultura, que vivia doncs, amb la màxima intensitat d'una fe compromesa, etc. Llavors, doncs, esclar, jo he crescut en aquest ambient, no? I, per tant, doncs, tot va començar amb mossèn Massip, perquè doncs, després va venir doncs, tota la gent d'Escó, la gent de Benissanet, amb el gran Artur Blader, que justament aquests dies fa 15 anys que ens va deixar, i justament avui dissabte, aquesta nit, a Móra d'Ebre, hi ha un acte de reconeixement, de record, també pels 15 anys de la mort de Massip. De Blader. I llavors també vull dir que justament doncs, Massip va morir a Benissanet, que és la terra de Blader, i per tant doncs, els dos es van també, els últims anys de la vida de Massip, es van retrobar. O sigui, hi ha molts punts de contacte, no?, amb tantes coses i tanta gent que hem conegut i sobre la qual hem escrit, oi?
A bé, la coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el passat 27 de febrer d'enguany, va decidir organitzar el 8è congrés de la coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana estudiant la franja, és a dir, transicions i canvis a les terres de parla catalana entre 1960 i 1980. Per la teva part, estàs d'acord en presentar també una ponència al voltant d'aquesta figura o figures, totes aquestes persones que han lluitat per la cultura, per la llibertat i per la democràcia?
Sí, home, i tant, clar que sí, i tant. És que és el que deies abans, no hem de perdre tot aquest testimoni, tot aquest llegat que ens ha deixat tota aquesta generació de la postguerra, entre els que hem anomenat, n'hi hauria molts més, en Carmel Viernes d'Escó, en Francesc Bernet del Marroig, encara vivent, en Joan Ascens del Marroig, ja traspassat, en Jaume Sabater, l'altre Jaume Sabater, el pintor del Marroig, gran amic meu, també traspassat, i en fi, el mateix Jaume Sabater, vivent del Lloar, etcètera, no? Vull dir, és aquesta gent la que ha sostingut aquest petit tros de terra del voltant de l'Ebre, no? I per tant, jo sempre he tingut una devoció especial per tota aquesta gent, perquè doncs, bueno, han fet una obra remarcable, perquè han mantingut la fidelitat en els temps difícils, perquè han estat gent amb una gran empenta i amb una gran cordialitat i pròpia també de l'hospitalitat d'aquestes terres. I per tant, jo m'he sentit molt vinculat amb tot això. I per tant, jo faré una nova ponència explicant aquesta lluita dels anys 60 o 80, que va ser decisiva, perquè doncs, tot això no quedés convertit en un desert absolut.
Bé, doncs, Xavier García, un testimoni i un exemple. Un exemple perquè fem una crida des de que Prioniem Priorat de Ràdio Falset a totes aquelles associacions, escriptors, escriptores, persones que estiguin al voltant d'una experiència de l'any 1960 fins a 1980, totes aquelles transicions i canvis a les nostres terres de parla catalana que poden participar. I així ho farem, que es posin en contacte amb nosaltres en Prioniem Priorat i a participar en el 8è Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Moltes gràcies, Xavier García, que tinguis bones festes i fins l'any que ve, perquè a la tercera dissabte de mes seguirem aquí a Prioniem Priorat.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Molt bé.
I amb el teu testimoni.
Moltes gràcies, amics. Una bona forta abraçada i bon Nadal també a tots. Adéu-siau.
Bé, s'està acabant el temps, aquest temps de Prioniem Priorat, una comarca, la nostra, que hem de tirar endavant amb aquestes iniciatives, recursos, persones, museus, rutes culturals i artístiques. Avui amb nosaltres en Mapi, Mapi, una artista que ha estat coneguda, alumna de les Belles Arts de Tarragona i que a nosaltres ens ha acompanyat. També hem de dir que aquests 100 anys, 100 anys de Maria Teresa de Calcuta, la mare Teresa de Calcuta, una persona que va tindre un paper molt important al segle XX i també ha estat i és encara viva. Heu de pensar que des de les organitzacions religioses que està creixent, perquè totes estan en crisi, no sols organitzacions religioses, sinó associacions, el món de les ONGs, que Déu-n'hi-do, però la Teresa de Calcuta segueix viu, viu i en creixement. Aquí tenim seus a Tarragona, a Barcelona, a Sabadell i a Madrid. El llibre premiat, que ha estat el premiat que ha estat amb nosaltres i que també ha estat un reconeixement, en Jaume Sabater, Jaume Sabater de Lloar. També hem de dir que nosaltres hem fitxem per la Fundació Leure. Fundació Leure, que l'any que ve, el 2011, posem en marxa una llicència d'investigació psicosocial. Ho farem amb nens i nenes, nois i noies i joves que estan desemparats, que estan sota la tutela de la Generalitat. Però la Fundació Leure, en el moment que tenen majoria d'edat, els acull en pisos de Tarragona i Reus. Farem la col·laboració des del voluntariat. Des del voluntariat, per ajudar aquestes persones. També avui hem parlat de la Fira de l'Oli de Cabassers, que va ser dur, l'any es va dur a terme el passat dia 6 de desembre. Més de 1.500 persones van assistir a aquesta Fira de l'Oli, que a part de oli, a part del vi, també és amistat, cultura i una trobada de, al voltant dels valors socials, culturals de la nostra comarca. També l'11 de desembre vam organitzar i vam convocar aquesta primera trobada de persones i entitats a Bellmunt del Priorat. Bellmunt del Priorat, també un poble, unes arrels al voltant d'unes mines, que és tota una història, unes vivències personals, el que és el món del treball, el que ha sigut la conquista del segle XX i el segle XXI, que estem amenaçats amb crisis econòmiques, però que els treballadors i les treballadores han sabut conquistar des d'unes mines de Bellmunt a una associació actual i que hem de lluitar per conservar. També hem de dir que a Figuerola del Camp vam parlar de Teresa de Calcuta, com hem dit abans. També a l'Institut Terraforta vam organitzar una trobada sobre el voltant de la gimnàsia cerebral per motivar els nostres fills i filles i la seva atenció. I res més, Mapi, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Que fins quin moment tens aquest el casal de l'avi, la teva exposició?
Fins passat Nadal, fins Reis.
Fins Reis. Doncs bé, que el Reis ens porti alegria, ens segueixi portant i que no sigui el dia dels Reis, sinó que sigui cada dia aquí a Prioniem Priorat, el tercer dissabte de cada mes a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau, bon cap d'any i fins l'any que ve.
Take it all out on your stride. It is taking for all in
year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We got ghost town, this Motown with your sound. You in the blink.